Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem. Molt bon dia, soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 22 d'abril, la banda de que és vespre del dia de Sant Jordi, del dia del llibre, és un dia important perquè avui de la mà de Turisme Comunitat Valenciana vos estem parlant des del terme municipal de Tírig, a la comarca de l'Alt Maestrat, en concret des de el Museu de la Valltorta. Amb tota la gent del Parc Cultural Valltorta-Gasulla anem a estar fins les 2 en punt de la vesprada en este programa especial per a tota la comunitat valenciana per conèixer, per exemple, què podem veure, què podem gaudir, tant en les coves de la Gasulla, en les de la Valltorta, dintre d'este museu magnífic i també, per exemple, a Tírig, Albocàsser, a les coves de Vinromà. Parlarem amb guies, amb informadors turístics. En fi, que anem a passar un matí del més variat, diferent, natural, patrimonial, i no sé si me dice algun adjectiu més, senyora directora del Parc Cultural Valltorta-Gasulla, Pilar Vidal Monferrer, molt bon dia i moltes gràcies per obrir-nos les portes.
Bon dia a vosaltres, per apropar-vos ací en aquest entorn tan natural i de vegades pues, que costa un poc les cobertures i aquestes coses, però que nosaltres encantadíssimes de rebre i explicar-vos fil per randa tot el que podeu gaudir i disfrutar per aquesta zona.
Estava preocupat per si sí a l'arquer i mos tirava una llança o si a ese bou... Té nom el bou este tan gran que teniu ahí dintre del museu?
El nom li el fica cadascú, perquè és un personatge que tot el món s'emporta del museu i que és realment un dels que més s'encanta i agrada fer-se la foto i cadascú li posa el seu nom.
Escolta, estem sentint els pardalers com estan cantant, també estan contents de la nostra presència de la mà de Turisme Comunitat Valenciana. El sol també està present, quasi no ha plogut, així sempre fa esta temperatura a la Valltorta-Gasulla o...
Clar que ha plogut, si hagués vingut al mes de febrer, haureu vingut, haureu vist com estava tot sec. Ara tots han patit les pluges que tot el món ha patit ara en el mes de març i fins i tot el dimecres passat va ser una bogeria l'aigua que va caure aquí a tots els llocs i ara està eixint tot el verd del paisatge i perquè en principi l'hivern enguany ha sigut molt sec i, però com este març ho ha arreglat doncs ara tindrem plantes verdes, paisatge verd.
Dir que serà més bonic que mai en Gasulla i la Valltorta.
Sí, especialment això és el que té el nostre territori, que a més de disfrutar de patrimoni, de cultura, d'art, disfrutes de paisatge, disfrutes d'entorn, disfrutes de tranquil·litat, disfrutes de molt escoltant del sol, dels pardalets, i disfrutes d'un espai únic. És un espai que nosaltres, que estem acostumats a veure-ho cada dia, segurament no li donem molta importància. Diferent a altres llocs. Per tant, jo crec que cal posar les coses en valor.
I les posarem fins les 2 en punt de la vesprada en este programa especial, com diem, des de el terme municipal de Tírig, encara que la Valltorta i Gasulla són molts termes, és intermunicipal el territori, però així estem en este museu de la Valltorta emetent el nostre programa especial, com diem, de la mà de Turisme Comunitat Valenciana per a tot el nostre territori. Però el primer que fem, com sempre, que a aquestes hores, és conèixer com està sent, informativament parlant, el nostre voltant. I per això, amb Jorge Monsonís al control tècnic de so, i hasta sí Alberto Marco per posar-nos en situació.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Doncs parlàveu de les pluges i una de les qüestions que porta les pluges i especialment en les zones més properes a la costa és la possible proliferació de mosquits i de cara a fer front a aquestes plagues ahir ja vam escoltar la veu de la diputada provincial de Medi Natural, de Maria Jiménez, que deia que encara no era el moment de fer aquestes fumigacions aèries, perquè n'hi havia que esperar a que desapareguera tota la humitat que es deixa a les pluges. Front a això, pues, n'hi ha ajuntaments que sí que estan demanant actuacions per l'aire. Per exemple, a Benicàssim, que ha sol·licitat autorització a Salut Pública per a començar les fumigacions aèries amb drons, no en helicòpter. Directament aniran en drons, especialment en la zona del quadre de Santiago. També Borriana ha demanat que se fiquen en marxa aquestes fumigacions aèries. Això sí, la seva alcaldessa Maria Josep Safona apunta que encara la situació no és complicada a aquesta localitat, a la capital de la Plana Baixa. Tot això en un divendres, que és l'obertura ja quasi oficial, se podria dir, de la cinquena edició d'Escala Castelló. Ahir ja vam escoltar tota la programació que tindrem fins al dilluns, 150 activitats, totes gratuïtes, i que ja seran 10 els vaixells d'aquesta edició que ja es parla de rècord ahí al port de Castelló. Destaquem que l'última hora passa pel el ple del Consell, que ha anunciat i ha aprovat el decret llei pel qual regula la bonificació del 10% de les taxes propis i els preus públics gestionats per la Generalitat fins al 31 de desembre. Es beneficiaran, per exemple, els universitaris, ja que les taxes que depenen de la Generalitat també baixaran el 10%, i també se fa una exenció de 6 mesos, per a les tarifes portuàries, per serveis a la pesca fresca i també a l'acuicultura marina, i sinó com per les taxes d'ús i ocupació de les instal·lacions de primera venda del peix fresc. I apuntem, en altres de coses, que avui n'hi ha una altra cita important que comença en clau entre esportiva, lúdica i turística. Parlem de Betxí, parlem d'ixe rally de motocultors, de la Transbetxí, que després de 2 anys de suspensió torna, i ho torna més a més, en una edició especial, perquè serà la primera que és com a festa d'interès turístic autonòmic. Inclús van a tindre convidats especials, perquè el cònsul d'Alemanya s'aproparà a Betxí degut a que n'hi haurà equips d'aquest país, del país teutó, que estaran presents en aquesta nova edició de la Transbetxí.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En un cap de setmana tan carregat d'esport que justament l'únic que descansa és el Villarreal Club de Futbol. Això sí, demà torna al treball, ha tingut 2 dies de descans, de cara a preparar ja i s'encontre del dimecres a Liverpool, a Anfield Road, a nada de les semifinals de la Champions League. Recordar que ahir ja se van esgotar i les 3.000 entrades per als aficionats groguets, que va haver molt de nerviosisme degut a que se va que penjar la web del conjunt groguet durant unes quantes vegades, però finalment se van vendre. Com diem, sí que n'hi ha competició, per exemple, en la primera federació, en el Castelló, buscant esa victòria que li torna a preparar el play-off d'ascens front al Linares. I també tenim en estos moments competició en directe. Està acabant el segon partit del play-off d'ascens de la Lliga Femenina Challenge de bàsquet, del Nou Bàsquet Femení, i arriben molt bones notícies per al conjunt castellonen, per al Nou Bàsquet, perquè està guanyant de més de 20 punts al Gallec, al conjunt gironí, amb el qual ja passaria a la gran final per aconseguir una plaça d'ascens a aquesta Lliga Femenina Challenge. El que també ja està classificat per a les semifinals, per a la fase d'ascens a la Superliga, en aquest cas, de vòlei, és a dir, està un partit d'ascendir, és l'UB Lilla Grau, després d'haver guanyat ahir 2 partits en el mateix dia. Una és 2 del matí i altra les 5:30 de la vespre. I els dos van guanyar d'una manera bastant clara als dos conjunts canaris. I destaquem també que el cap de setmana, com diem, arriba tan carregat que tenim inclús també la prova més important de trail running, de carrera de muntanya a nivell nacional, és Campionat d'Espanya, i parlem, com sempre, de la Peñagolosa Trails, que hi serà demà, bueno, esta mitjanit, i serà la CSP, que és la de més de 100 quilòmetres, a les 6 del matí, i seran els participants de la Marató i Mitja. En quant al trànsit, circulació irregular a l'AP7 a Moncofa, CB10 a Coves de Vinromà i CB15 a la Pobla Tornesa. I en quant al temps, estabilitat de moment, encara que ja estan començant a aparèixer en alguns núvols, vigila Raül, perquè han donat probabilitat de pluja a mesura que avance el dia, especialment a l'interior, per l'arribada d'una borrasca que ja no arribarà amb tanta força a la nostra província. De moment, les temperatures ja es noten més caloroses, estem cap als 19 graus hacia la zona litoral. Coneixem la previsió de la mà d'Ivan Albizu.
Buenas tardes, a estas horas va más la nubosidad en la provincia de Castellón, nos dejan chubascos, sobre todo en el interior. En cuanto a las temperaturas, sin grandes variaciones, valores de 21 grados en Castellón de la Plana, 19 en Vinaroz, el viento soplando de componente sur, de flojo a moderado, y de cara a mañana, nubosidad compacta con precipitaciones débiles, se irán abriendo claros a últimas horas, y temperaturas mínimas en ascenso y máximas que descenderán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y pel que fa a les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província, hi ha una fotografia que és coincident en les dos portades i que té que veure amb el programa especial que vam emetre ahir amb motiu de la 5a edició d'Escala a Castelló, que a les 5 de la vesprada van arribar els 10 vaixells històrics que podem visitar fins el proper dilluns a Puerto Azar, al Port Castelló, en este gran esdeveniment que organitza l'Ajuntament de Castelló. La fotografia de portada, com diem, dels dos diaris de pagament que tenim a la província de Castelló estan dedicats als vaixells. Escala a Castelló, Castelló regresa con fuerza, diu el diari Mediterráneo. El evento dejará un impacto económico de 700.000 euros. És curiós com se pot calcularia l'impacte econòmic sense saber si tronarà, si plourà o no plourà. Coses del diari Mediterráneo. El Mundo, Castellón al dia. La història del mar hace escala a Castelló. I ahí estan les embarcacions ja en les seves veles arribant a Puerto Azar. I pel que fa de la temàtica principal, d'obertura de les dos portades, El Mundo, Castellón al dia, Provincial i La Plana ganen en pandèmia pacientes sin operar. Home, este titular és un poc... Los dos hospitales suman más personas en lista de espera que antes de la COVID-19. Tanto el General de Castellón como Vinaròs reducen tanto personas para operar como tiempo de demora. Váyame. Y el diario Mediterráneo, los agricultores aseguran que los mosquitos no les dejan trabajar en sus huertos. Vaya hombre, eclosión de dípteros. Reclaman una mejor coordinación y efectividad a la hora de los tratamientos. Diputación insiste en que la Unión Europea solo autoriza vuelos en casos excepcionales. Doncs així estan les coses, informativament parlant al nostre voltant, en aquest divendres 22 d'abril des del Museu de la Valltorta.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
En un programa especial de la mà de Turisme Comunitat Valenciana des del Parc Cultural Valltorta-Gasulla i aportes d'este Museu de la Valltorta amb la seva directora Pilar Vidal Monferrer. Així també tenen mosquits vostès o...?
Bueno, quan fa moltíssima calor, a ple sol... Pues també hi ha mosques, no tenim molt mosquits perquè no tenim massa aigua. Sabeu que l'aigua, els mosquits sempre van a on hi ha aigües, on hi ha aquífers. I aquí el barranc porta aigua, ara porta aigua, hi ha tots permanents, però sempre és quan ha plogut i a l'estiu, que és l'època de més calor, pues normalment sol ser sec. Normalment sol ser sec.
I sabem si l'arquer va patir també els mosquits en la seva època o...?
Pues segurament estaven acostumats i el mosquit devia ser una de les menors preocupacions per a aquest tipus de gent que vivien en aquelles condicions i per aquesta terra, segurament. O sigui, com no tenim escrits, només tenim les dades de la pintura o de l'art i les dades arqueològiques, pues moltes vegades hem de suposar, però penseu que en aquell moment la tecnologia, quasi no hi ha tecnologia, la seva tecnologia és lítica, i la natura dominava tot. Vull dir que eren molt febles davant la natura, tot que avui dia ens pensem que som molt, molt forts, segurament també tenim les nostres febleses davant de la natura, que la natura és immensa.
De tot això s'ha de prendre moltíssim en aquestes visites que es poden realitzar, també guiades, com anirem coneixent en el transcurs del nostre programa, així al Museu de la Valltorta. Però, Pilar, què és el Parc Cultural Valltorta-Gasulla? No és un nom i un cognom, sinó són dos barrancs.
Nosaltres estem al centre de la... al centre, bueno, al centre del parc, no, però al centre, diguem, logístic del parc, que és el Museu de la Valltorta, que té una exposició permanent sobre art rupestre en la prehistòria, i des d'aquí gestionem tots els abrics de rupestre que hi ha tant en el Museu de la Valltorta com en el Museu de la Gasulla, oi, com en el Barranc de la Gasulla, perdó. I, a més, i cim del parc. El Parc Cultural és una idea que se va gestar fa més de 25 anys, una idea complexa. Hi ha altres idees de Parc Cultural, és una idea complexa perquè han d'estar d'acord amb els municipis, hi ha molta gent sempre detractora que està parlant de que hi ha massa protecció... Però, bueno, el Parc Cultural Valltorta-Gasulla, el primer parc cultural de la Comunitat Valenciana, se va aprovar el 2017, declarat BIC, i estem encara en un moment incipient. Ara, l'última reunió que vam tindre des de la Direcció General de Cultura i amb els alcaldes municipis van quedar que redactarien el pla especial. En principi, la idea del parc naix a partir de la gestió dels abrics de rupestre, però el Parc Cultural és molt més, és patrimoni pedransec, és edificis medievals, és paisatge, és vegetació, és una gent que al principi sembla un poc més acostumbrada a les dureses d'aquest entorn, però una vegada et fas en aquesta gent, segurament és molt fidel i molt acollidora.
I abarca termes municipals com el de Tírig, el d'Albocàsser, les Coves de Vinromà, Ares...
Catí, Vilar de Canes, Benassal i Morella. El que passa és que també hem de considerar que no tots els municipis tenen el mateix terme dins del parc. Mm. Per exemple, Benassal té un trosset, Vilardecanes té només la zona de la Segarra, i Morella també té un o dos masades. Vull dir que realment el parc fa com una línia al voltant de lo que serien alguns jaciments, els jaciments més importants de rupestre.
De Morella tenen que estar en tots els llocs, fins i tot dins del que és el Parc Cultural Valltorta.
Com avui estem parlant de la promoció de la rupestre, aprofito per això, que Morella també té, a banda de realment el parc és com a molt minoritari la seva presència, però sí que té explota un jaciment, bueno, se pot visitar un jaciment de Morella a la Vella, 6 quilòmetres de Morella, d'Iso Xiva, que seria, que també té a Rupestre Llevantí, també molt interessant, i que també està obert en caps de setmana durant els mesos que no són tan, diguem, mesos d'hivern, podríem dir, i a l'estiu obri també tots els dies, de dimarts a diumenge, i que la gent pot preguntar, informar-se a partir de l'oficina de turisme de Morella. Perquè nosaltres aquí des del Museu de la Valltorta estem diguem, intentant rellançar no sols la rupestre d'aquí del museu, sinó de tot el territori. Nosaltres pensem que quan més som, més sumem, més sensibilitza la gent, més protecció i molt més millor.
Doncs esta és la filosofia que hi ha al Parc Cultural Valltorta-Gasulla i que ens està contant Pilar Vidal Montferrer, la seva directora. En este programa especial amb Turisme Comunitat Valenciana, si ens permet, Pilar, perquè clar, és tan important el programa d'avui que fins i tot el cap dels serveis informatius de COPE, la Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz, ha volgut estar present. Vicente, muy buenas.
Buenas tardes. Nosotros a esta hora lo que queríamos era saludar a la jefa de Unidad de Turismo Cultural del Gobierno Valenciano. Ella es María Ruiz y es un placer saludarla en la antena de COPE. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. Encantada de estar con vosotros.
Qué importante es el turismo cultural y no sé si siempre, y aquí yo entono también el mea culpa de los medios de comunicación, muchas veces le dedicamos el tiempo, el espacio y la importancia real que merece y que tiene.
Pues sí, yo considero que el turismo cultural es fundamental. Realmente nos acerca, cuando es además en nuestro propio territorio, que es lo que trabajamos nosotros, el turismo en la Comunidad Valenciana, nos acerca a lo que es nuestra historia, nuestra esencia, nuestra cultura, nos acerca a lo que somos nosotros mismos y creo que es fundamental. Muchas veces lo vemos más claro cuando viajamos, es cierto, fuera. Dimos, bueno, vamos a visitar tal, pero hace falta, tenemos que conocer bien la Comunidad Valenciana y todo lo que ofrece.
Hoy nosotros emitimos, como sabe la audiencia, el programa desde Tírig, desde el Museo de la Valltorta, que es uno de los referentes precisamente de lo que estamos hablando, del turismo cultural y de una serie de cuestiones importantísimas que no podemos perdernos.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana hay un patrimonio muy rico, muy variado, como consecuencia de las diferentes culturas que ha albergado y el reflejo de las diferentes corrientes artísticas. Y entonces, bueno, empezando por lo más antiguo, los primeros pobladores, la prehistoria, el Museo de la Valtorta, es un referente. Es el único museo exclusivamente de arte rupestre que existe en nuestro territorio. Y es importante porque hay que distinguir dos cosas. Por una parte, lo que es el museo, que es muy didáctico, es una buena opción para conocer la evolución del arte rupestre, porque allí se recogen desde lo más antiguo hasta otras modalidades prehistóricas más modernas y en un orden cronológico. Pero luego, por otra parte, va acompañado de lo que son los abrigos, es decir, las cuevas o semicuevas abiertas, que es donde se encuentran las pinturas rupestres. Entonces, esta es una de las zonas más importantes de toda la Comunidad Valenciana, precisamente en restos de este tipo, lo que llamamos el Parque Cultural de la Valtorta, que fue declarado BIC en el año 2016, y que recoge pues esa zona del Maestrat y el Sport. Y bueno, hay un patrimonio riquísimo que yo invito a conocer. Además, me gustaría indicar que lo que recomendamos es ponerse en contacto con los centros de interpretación, en este caso con el Museo de la Valtorta, porque organizan en muchas ocasiones visitas guiadas. Entonces es un arte que si es explicado, pues resulta más fácil de comprender.
Una de las referencias y una de las cuestiones en las que más compromiso, más energía y más ha involucrado la Generalitat en lo que se refiere a turismo cultural son las rutas. O sea, Comunidad Valenciana en estos instantes, a nivel de turismo cultural, es referencia. Yo creo que en España y a nivel internacional, por las rutas, la ruta de la Seda, la ruta de los Borja, la del Vinalopó, hay un montón de rutas. La Comunidad Valenciana es referencia, seguro, como mínimo a nivel nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegro de que me hagas esta pregunta porque precisamente sí estamos haciendo un gran esfuerzo en trabajar lo que nosotros llamamos rutas o territorios, que es en definitiva la concentración de recursos en torno a un tema concreto que ha sido importante en la historia, en la cultura de la Comunidad Valenciana, y nosotros a partir de ahí trabajamos propuestas turísticas. Porque sí que quisiera decir que además de ser una comunidad autónoma con una gran riqueza cultural, somos una comunidad autónoma con una gran potencia turística. Y esto hace que tengamos muchísimos profesionales, desde guías hasta agencia de viajes, otro tipo de empresas, trabajando precisamente para elaborar propuestas de turismo cultural. Entonces, respecto a las rutas que comentabas, pues sí que me gustaría nombrar, animar a la gente a que conozca más. Tienen todo tipo de información en la web de turismo, de Turisme Comunitat Valenciana. Por ejemplo, la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda llegó a la Comunidad Valenciana gracias a los musulmanes y, bueno, pues fue cuajando también el espíritu emprendedor de esta tierra, pues hizo que las condiciones climatológicas y de la tierra, todo de forma conjunta, hizo que floreciera el negocio de la seda. De forma que en el siglo XVIII la ciudad de Valencia llegó a tener más de 5.000 telares, pero, por ejemplo, Requena, otro punto de referencia, pues tenía 900 telares. Y también, por ejemplo, invitaría a visitar Moncada con el Museo de la Fábrica, Museo de la Seda, Fábrica Garín, que tiene unas 4.000 piezas textiles y todavía algunos telares yácar que están en funcionamiento del siglo XIX. Y luego también me gustaría destacar la Ruta de los Borgia. Se dice con frecuencia, y seguramente es cierto, que es la familia más universal que ha habido en esta tierra. Estos personajes vivieron pues en Canar, en Sátiva, en Llombay, en Valencia, en Gandía. Entonces, nuestro proyecto Territorio Borgia precisamente lo que pretende es invitar, acercar todo este patrimonio que esta familia dejó, ese legado de los Borgia, pues a que sea visitado y conocido. Hay que tener en cuenta que fue una familia muy potente. En 50 años hubo dos papas de la familia y posteriormente un santo. Y que luego tuvo muchísimas, por su conexión con Italia, tuvo muchísima relación con las artes, con el Renacimiento, y fueron una figura importantísima precisamente en la introducción del Renacimiento en España, a través de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues creo que es un recorrido patrimonial de un interés enorme, enorme. Me gustaría también nombrar, si tengo más tiempo,
sí, por favor.
La Ruta del Grial. Bueno, la Ruta del Grial estamos ahora trabajando muchísimo. El Santo Cáliz, pues es la copa que utilizó Jesucristo durante la Última Cena, es una reliquia muy venerada, y bueno, pues está en la Catedral de Valencia, en la Capilla del Santo Cáliz. Entonces nosotros, a partir de ese relato que tiene su historiografía, tiene sus bases, pues lo que estamos haciendo es crear una ruta de peregrinación y una ruta para viajeros en general que recorre algo más de 100 kilómetros desde Barracas hasta la Catedral de Valencia. Entonces, bueno, empieza en el altiplano en Barracas a 1.000 metros de altura y desciende por la Vía Verde de Ojos Negros y la Vía Churra hasta llegar a la ciudad de Valencia. Hemos planteado la posibilidad, la hemos estudiado, de hacer la ruta en 7 etapas y nos permite conocer pues unos municipios de una belleza paisajística o de una riqueza cultural impresionante. Estamos hablando pues de Caudiel, Jérica, Navajas, Altura con la Cartuja, que es impresionante, Segorbe con su patrimonio, Soneja, paisajísticamente mucha belleza, igual que Algimia, Torres, Estivella. Llegando también al monasterio de Chilet, Sagunto, bueno, el gran Sagunto con el patrimonio que tiene, el monasterio del Puig de Santa María, Massamagrell, Alboraya, hasta llegar a Valencia. Y bueno, es un tema que estamos desarrollando en colaboración con la Catedral y el Arzobispado, con las diputaciones, con todos los municipios y con la sociedad civil representada a través de las distintas asociaciones que existen. Yo invito de verdad ya a que la gente entre en nuestra web, lo conozca y empiece a hacer sus etapas, porque es una maravilla de viaje y además está muy en línea con la oferta actual, con la demanda actual, con lo que la gente está pidiendo, que es un poco ese turismo más auténtico, ese turismo de exterior, ese turismo de pisar el territorio y empaparte de territorio. Y bueno, todavía estamos trabajando con otras más, pero me gustaría también nombrarte la ruta de los castillos del Vinalopó. Los castillos del Vinalopó son muy monumentales y bueno, han estado presentes en muchas páginas importantes de nuestra historia porque eran fundamentalmente defensivos y jugaron un papel fundamental en la defensa de los almohades, ante el avance de los reinos cristianos. Y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que también eran frontera entre Castilla, Reino de Murcia, y Aragón, Reino de Valencia. Entonces, bueno, tenemos una serie de castillos impresionantes en los que se ha invertido muchísimo, que están muchos de ellos espectacularmente puestos en valor y muy cerca, porque en algunos casos están tan solo a 3 kilómetros. Bueno, nombraría muchos, sí. La Atalaya de Villena, el de Villar, Bañeres, Castalla, el de Sac, el de Elda, Petrer, Novelda, junto al santuario modernista, o el Palacio de Altamira en Elche, por ejemplo.
Pues con ese mensaje me quedo. Turisme, Comunidad Valenciana, y ese un patrimonio que tenemos y que estamos obligados a enseñar, a exhibir, a alardear de él y, por supuesto, a explotar. María Ruiz, jefa de Unidad de Turismo Cultural del Gobierno Valenciano, gracias por estar con nosotros en la antena de COPE.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Vicente. Buenas tardes.
El turismo cultural de nuestra región, que va a seguir siendo protagonista aquí en la antena de COPE Comunidad Valenciana, con invitados, con expertos y con un montón de información que no te debes perder. Te la cuenta desde ya Raúl Puchol, desde Tírich, en directo. No te lo pierdas.
Sí. Sí, señor, sí, señor. Gracias, Vicente. Desde el Museu de la Valltorta, on es trobem desde este Parque Cultural Valltorta Gasulla. Y escoltant a María, Pilar, us es sorprèn de la gran quantitat de indrets que tenim al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, que tenen que veure amb el món de la cultura i que n'hi ha esa sinergia turística que s'està aprofitant. O sea, gràcies al turisme es posa en valor. És curiós.
Realment, moltes vegades el propi territori és el gran desconegut per als autòctons. I jo crec que quan ha passat lo del Covid, que ens van estar més de 6 mesos tancats, realment per a molts llocs no va ser un problema sinó una oportunitat, perquè la gent va tindre que buscar el que hi havia al voltant. I gent que no s'havia plantejat mai fer aquestes visites, doncs ens va estar visitant, ens va estar coneixent a nosaltres i altres zones. I realment, de vegades, doncs és bo, no cal marxar tan lluny, perquè al prop de casa tens molts recursos culturals, patrimonials, naturals, per a poder gaudir.
De tot això estarem parlant també en els propers minuts. Recorda, fins les 2, este programa amb Turisme Comunitat Valenciana, des de les portes, des de l'interior tenim ací de veí a l'Arquer, com no, que és a casa, el Museu de la Valltorta. En un instant anem a continuar, són ara les 12 del matí, 47 minuts, perquè hi ha una persona que ha fet moltíssim per a que avui en dia siga el que és el Parc Cultural Valltorta Gasulla. En un instant.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
¿Todavía no conoces Onda? Descubre el Castillo de las 300 Torres y su centro histórico con una divertida visita teatralizada. Si prefieres el turismo literario, apúntate a una fantástica ruta poética. Y si lo tuyo es el turismo familiar, ahora podéis convertiros en auténticos arqueólogos para conocer la historia de nuestro municipio. Apúntate en nuestra oficina de turismo. Ven a Onda, descubre nuestras tradiciones y gastronomía y disfruta de una ciudad viva. Ayuntamiento Onda.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María. Siempre formando futuro.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena, o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid, elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Satra, Avenida de Valencia 223, Castellón, y Carretera Villarreal Honda en Villarreal. Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí estoy, tú no estás.
Así estem, al Parc Cultural Valltorta-Gassulla, al Museu de la Valltorta, en este programa especial fins les 2 en punt en COPE Comunitat Valenciana, de la mà de Turisme Comunitat Valenciana, amb la seva directora, la del Parc Cultural Valltorta-Gassulla, Pilar Vidal Montferrer. Hi ha persones que passen i deixen la seva impremta, no? I és el cas d'una persona molt volguda, sí, al museu i també al parc. Com és el cas de Josep Cristià Linares.
Ell va ser l'alcalde de Cultura de la direcció territorial i va ser la persona que quan va començar, diguem, a estar en aquest càrrec, estava tot el museu molt abandonat, estava, va ser la persona que va ficar una empenta personal, totalment personal, per a lluitar per a que se feren coses i se rebeltes al museu. Van estar organitzant el centenari del descobriment de les pintures, van estar fent, lluitant perquè després a partir en conselleria el conseller aprovaren i direcció general la reforma del museu que se va fer farà d'això, i després també ha sigut l'impulsor del pla de posada en valor de la rupestre.
O sigui que és un home molt benvolgut. Per tant, anem a donar-li la benvinguda a sa casa. Gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per tot. Josep Cristià Linares, cap de cultura de la direcció territorial. Molt bon dia.
Bon dia, Raül. Moltes gràcies. Vaja, el que hem intentat ha sigut un poc posar en valor un patrimoni mundial de primer ordre, com són les pintures rupestres. Fa 100 anys, o més ja, que es van descobrir i van, sobretot, donar a conèixer en el món científic. Però és de veres que havien caigut en certa, diguem-ne, en un moment un poc de decaïment, i nosaltres el que vam intentar va ser traure un poquet de pit i dir, escolteu, si tenim un patrimoni amb un alt valor turístic i sobretot un potencial de cara al turisme europeu, que és de proximitat i familiar, que era molt susceptible de ser consumit. I vam començar un poc reformant el que eren les infraestructures bàsiques, l'edifici, els accessos, la senyalètica, i després vam intentar també estendre l'art rupestre no només al voltant del Museu de la Valltorta, sinó crear el que més avant se diria el pla de posada en valor de l'art rupestre, que abraçaria totes les comarques de Castelló en art rupestre. Tal fou l'èxit que van tindre, que després a nivell de tot el territori valencià, també la resta de comarques, tant de València com d'Alacant, van voler sumar-se al projecte, i avui per avui, la veritat que estem molt contents, perquè a nivell espanyol i a nivell europeu també som un referent de gestió de la rupestre. Vull dir que alguna cosa hem fet bé, segurament altres haurem fet no tan bé, però esta, la veritat que podem dir-ho ben bé. Sí.
Es va desenvolupar també el pla específic, no?, per posar en valor esta rupestre.
Sí. Efectivament, que sí que és veritat que el conjunt de tírits d'Albocàsser, de les coves de Vent Romà, de tota la Vallcorta, després també de la part de Gassulla, de Nares, del Maestrat, Benassal, etc. Tots els pobles que conformen el parc tenen molt d'interès, però és veritat que el salt qualitatiu a nivell territorial va ser poder extendre's, per exemple, a la comarca dels Ports, visitant abrics a Vilafranca, a Palanques, al Forcall, després també a la Tinença de Benifassà, la cova dels Rosegadors, al Baix Maestrat, inclús a la Plana Alta, perquè visitem també a Borriol, visitem Vilafamés, la Serra d'en Garceran, i hem afegit també enguany les coves de Sant Josep, que també tenen art paleolític, en tot aquest entramat, en tot aquest tract de rutes. Mm. Sí.
És dir, que ha hagut que fer un mapa, no?, de tot el que és el parc i també els voltants, l'art rupestre en definitiva, patrimoni de la humanitat.
Exacte. És a dir, a banda de tindre l'únic parc cultural valencià, que és el Parc Cultural del Torta-Gassulla, nosaltres hem, diguem, ampliat les fronteres a que l'art rupestre es provi de tot el territori, no només de les comarques de Castelló, sinó de tot el territori valencià, i sobretot patrimoni mundial. I nosaltres la veritat que tenim poquets patrimonis mundials, un és este, l'altre és la pedra seca, la tècnica tradicional, que també el vinculem, perquè tot el territori d'art rupestre està íntimament lligat amb el paisatge etnològic, i la veritat que estem molt contents perquè d'alguna manera es posar en valor coses que havien estat ahí sempre dels nostres avantpassats, però que nosaltres a millor no li havíem donat el suficientment èmfasi com, per, com se mereixi. Sí.
Josep Cristià Linares, per últim, què recomanaries a la gent que encara mai s'ha apropat al Museu de la Valltorta o a tot el que és la zona?
Jo la veritat que recomanaria una visita, que telefonen al museu, que els atendran magníficament, la directora Pilar i tot l'estaf que hi ha al voltant d'ella, la veritat que són gent amabilíssima i molt preparada per a fer les visites, tant a Cova de Cavalls, Cova de Civil, com també inclús gestionar visites a Gasulla, al terme d'Ares del Maestrat, perquè són visites que a nivell paisatgístic són impressionants, inclús Morella la Vella és un paratge únic que cal anar alguna vegada, sobretot perquè ja per l'art rupestre, també pel paisatge i sobretot per tot el conjunt d'art en general que acompanyen aquestes representacions magnífiques.
Doncs gràcies per compartir-lo en este programa especial des del Museu de la Valltorta i enhorabona per tota la tasca que has realitzat.
Moltes gràcies, Raül.
I que, com ens contava Pilar, és moltíssima, i ell també m'ho ha confirmat, la directora del Parc Cultural Valltorta Gasulla. Estem en este programa especial de divendres per a tota la comunitat valenciana en turisme, comunitat valenciana, coneixent el que és el Parc Cultural Valltorta Gasulla des del Museu de la Valltorta. En un instant, seguim contant més coses, perquè a les Coves de Vinromà, que també tenen que veure amb la Valltorta Gasulla, han editat un conte. Uf!
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Está aquí la quinta edición de Escala Castellón.
Con 11 barcos históricos, campamento marinero, mercado gastronómico, música, espectáculos, justas marineras, desfiles, actividades náuticas, fuegos artificiales. Un gran programa para una gran fiesta del mar. Escala Castellón. No faltes. Del 21 al 25 de abril en Puerto Azahar. Patrocina la UNESCO. Organiza el Ayuntamiento de Castellón.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado. Que hoy te veo y
aunque lo intente... Estem a un programa especial amb Turisme Comunitat Valenciana des del Parc Natural Valltorta-Gasulla, des del Museu de la Valltorta. Ara, en un instant, seguirem. Primer actualitzarem les notícies del dia i descobrirem les coves. Perquè les coves de Vinromà, a banda de que l'Ajuntament d'un vehicle elèctric ha fet una trilogia de còmics en el que també és, atenció, no és el caçador, és la caçadora.
Clar, la saltadora.
La saltadora.
Està al terme municipal de les Coves. La saltadora no és una caçadora.
Ah, no?
Ells tenen el seu arquer, però no és la saltadora. Tenen un arquer molt conegut, molt famós. I la saltadora hauran d'averiguar els que mos escolten, perquè se diu saltadora. I a més, se duen sempre coves i no són coves, perquè l'art rupestre es troba en abrics. La diferència entre un abric i una cova és que la cova es fonda i els abrics són com entrants en la roca que està ple, farcit, els barrancs de la nostra zona.
Quanta sabiduria i quantes ignoràncies tenim, però gràcies a el Museu de la Vall Torta podem conèixer com eren els nostres avantpassats, elles i ells. Així que ells ja tenen la saltadora. I així tenim a...
L'arquer, tenim l'arquer. Tenim les coves dels cavalls, que no hi ha cavalls, ja. No són coves.
És graciós també. Després ho contarem. Però primer, anem a actualitzar les notícies del dia de la una, amb Jorge Monsonís, el control tècnic de so, i Raül Puchol, que estem així, a la Vall Torta, gaudint d'aquest entorn patrimonial, natural, cultural, que ens envolta de la mà de Turisme Comunitat Valenciana. I en un instant ja podrem saludar també a la resta d'oients de COPE, a tota la comunitat valenciana, promocionant el que és el nostre territori, en este cas, el de Valltorta-Gasulla.
A una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Pegasus era el caballo alado de Zeus con el que el dios griego controlaba el cielo y la tierra. Quizás por esta historia mitológica, Pegasus también se llama el sistema informático israelí que es capaz de controlar, por cielo y tierra, los movimientos y comunicaciones de los móviles que han sido infectados con él. Y entre esos móviles podrían estar los de 60 independentistas catalanes que, según un informe de la Universidad de Toronto en Canadá, habrían sido espiados por el gobierno. Esta noticia ha soliviantado a los partidos independentistas que ahora están pidiendo responsabilidades y explicaciones de todo tipo. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por ejemplo, ha llegado a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y uno de los supuestos espiados, el presidente catalán, Pere Aragonès, no llega tanto, pero deja caer que si se quiere mantener a Esquerra como socio en el Congreso, alguna cabeza tiene que rodar por este asunto. El caso es que el independentismo está señalando al azar, porque no está claro el espionaje ni está claro quién lo pudo realizar, si es que fue así. Las escuchas, los pinchazos telefónicos, son algo habitual en toda investigación de drogas, crímenes o de seguridad nacional. Son muy habituales, pero solo se pueden realizar con una autorización judicial, ya que afectan a un derecho fundamental como es la inviolabilidad de las comunicaciones. Dicho esto, actualmente estas escuchas no se pueden hacer poniendo un vaso de cristal en una pared, ni hay sujetos con gabardina y sombrero empalmando cables en callejones oscuros. Estas escuchas se realizan con alta tecnología y con programas espía muy difíciles de detectar. Esto no está al alcance de cualquiera, claro. Y de hecho, este programa Pegasus solo se vende o alquila a organismos oficiales y su lista de clientes es total y absolutamente secreta. Cualquier escucha la puede llevar a cabo la policía, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra o la Archancha, pidiéndole permiso al juez de instrucción en cada caso. También las puede realizar el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, pero en este caso el Servicio de Espionaje Español está controlado por un juez específico del Supremo, especialmente designado para garantizar la legalidad de las escuchas. Esto además sirve para que se garantice algo fundamental, el secreto de Estado. Si se filtraran las actividades del CNI, ya no sería un servicio secreto. Sería la tía de Mortadelo y Filemón y habría que cerrarlo. Hay una tercera posibilidad en todo este caso y es que se hayan realizado escuchas sin autorización judicial, lo que ya sería sumamente grave. Esta última posibilidad es precisamente a la que se agarran los independentistas catalanes en sus quejas. El gobierno excluye a la policía o la Guardia Civil de cualquier escucha. Y del CNI poco puede decir porque es el servicio de inteligencia. Por su propia naturaleza, sus actuaciones son secretas. Pero sí que aseguran desde el gobierno que cualquier actuación que se haya podido realizar ha sido con el respaldo judicial. Esta explicación no le vale a los socios del gobierno. Piden la comparecencia de Pedro Sánchez, de Margarita Robles y de varios más. Y desde Moncloa están buscando, o intentándolo, encontrar la fórmula para rebajar la tensión y esquivar este asunto. Lo tienen complicado, y me explico. Estamos en una democracia plena. Vamos a pensar que si hubo pinchazo, se hizo con autorización del magistrado. Estaría justificado legalmente porque el CNI está para evitar amenazas a la seguridad del Estado y el independentismo a supuesto el mayor desafío a la integridad de España en los últimos años. Con permiso del juez, esto sería legal. Pero políticamente, a ver cómo explicaría el gobierno a sus socios que hubo escuchas. Salida complicada la que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Es viernes, es 22 de abril, en el que hay más noticias, también destacadas, que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Ana Presmanes.
Decretado el secreto de sumario en el caso del doble crimen de Sorbilán en Granada. Ayer aparecían los cadáveres de una pareja, un hombre y una mujer. Ella era exconcejal del Partido Popular. Ambos tenían signos de violencia y aparecieron parcialmente desnudos. La Guardia Civil descarta definitivamente que se trate de un caso de violencia machista mientras continúa investigando sobre el terreno para recopilar el máximo número de pruebas. Además, casi un año después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, hoy la ciudad autónoma ha cerrado la última de las 5 naves habilitadas para acoger a los miles de marroquíes que cruzaron la frontera el pasado 17 y 18 de mayo. Solo quedaban 39 inmigrantes que han sido trasladados al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y ya lo dice el refrán, Ángel, en abril, aguas mil.
Exacto.
Bueno, pues este fin de semana, yo solamente lo aviso, es de sofá y manta, y si vas a salir de casa, un consejo, no te dejes el paraguas. No va a dejar de llover hasta el sábado por la tarde. El domingo la cosa empieza a cambiar porque va a comenzar a salir el sol y suben las temperaturas, excepto en el norte peninsular, donde aún caerá algo de agua. Te cuento también que el Papa ha anulado todos sus actos de hoy para someterse a controles médicos y no va a recibir en audiencia, como estaba previsto, al ministro de Exteriores argentino, a Santiago Cafiero. Francisco, de 85 años, sufrió una lesión en la rodilla derecha que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar, lo que le obligó a modificar su participación en algunos ritos de la pasada Semana Santa. Además, ha renunciado a viajar a Kiev como señal contra la guerra y de momento no se va a reunir con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, a pesar de la muy buena relación que mantiene con él.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno,
buenas tardes.
Dos nombres, Betis y Valencia, que preparan en Sevilla la final de la Copa.
Mañana a las 10 de la noche en la Cartuja, Betis-Valencia por el título de Copa del Rey. El conjunto Che, recordemos, ha ganado 8 títulos y ya ha salido esta mañana con dirección a Sevilla, Rafa Villarejo.
Sí, 12 menos cuarto partía el vuelo de la expedición hacia Manises. Desde Manises lo ha hecho con un pelín de retraso porque un jugador se ha olvidado las entradas para el partido en casa. Viajan todos los futbolistas, incluido Maxi, que está sancionado, y con Paulista siendo duda hasta última hora por unas molestias musculares. Unos 200 seguidores han despedido al equipo en el aeropuerto. Los aficionados han comenzado esta madrugada el éxodo hacia la capital hispalense, avión, tren y la mayoría en vehículos particulares. 17.497 aficionados estarán mañana por el Valencia en la Cartuja.
Y el Betis, que juega en su ciudad, busca su tercera copa. ¿Cuál es el plan del equipo en el día de hoy, Andrés Ocaña?
Pues el equipo descansa con total tranquilidad a las vísperas del último entrenamiento que va a tener lugar en el escenario del partido, en el estadio de la Cartuja, a partir de las 7:15 de la tarde. Primero, rueda de prensa de Manuel Pellegrini y el supercapitán del Betis, Joaquín Sánchez, en la previa de esta finalísima tras 17 años esperando. Y por cierto, a esta hora comienza también en el estadio la rueda de prensa de los árbitros del partido, Hernández Hernández y de Burgos, Bengoechea.
Para hoy tenemos Liga de Campeones femenina a las 7 menos cuarto, partido de ida Barcelona-Wolfsburgo, son semifinales, y Liga de Campeones juvenil, semifinales también, está a partido único, Atlético de Madrid-Salzburgo.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Ahí sí es. Molt bon dia. Soc Raúl Puchol i estem a la comarca castellonenca del moment més històric, més prehistòric que podem tindre al territori de la Comunitat Valenciana, perquè així a la comarca de l'Alt Maestrat, en concret al municipi de Tírig, està el Museu de la Valltorta, del Parc Cultural Valltorta-Gasulla, en els termes municipals també que afecten a Catí, a Vilar de Canes, a Benassal, a Morella, a Albocàsser i a les Coves de Vinromà. I fins les 2 en punt de la vesprada anem a conèixer què podem fer quan visitem este indret de la mà de Turisme Comunitat Valenciana.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí.
Amb Marce Valera en el control tècnic de so i així a portes d'este museu que es pot visitar pràcticament durant tot l'any, no tanca en cap estació de l'any i no sols el que té dintre del museu, sinó també els seus voltants. Es poden visitar les seves coves i els seus abrics perquè no és el mateix una cova que un abric. Directora del Parc Cultural Valltorta-Gassulla, Pilar Vidal Montferrer, molt bon dia i gràcies per obrir-nos les portes.
Gràcies a vosaltres per visitar-nos i benvinguts a tots els escoltants, de, tant al de la Comunitat Valenciana, que s'han connectat avui i que encara no ens coneixen, i aprofito ja de moment perquè puguem vindre a visitar-nos.
Què podem trobar així?
Així podem trobar el món de la prehistòria, el món de l'art i el món del paisatge, acompanyat d'altres elements més contemporanis i una gent acollidora.
I a les coves i als abrics?
Als abrics tenim art rupestre, és estil art rupestre llevantí, catalogat com patrimoni mundial per l'any 1998, però que té una lectura des de la vessant històrica, des de que ens informa o ens apropa a pensaments de lo que feia la gent en aquella època, però sobretot també, això és la vessant arqueològica, vessant històrica, però també voldria reivindicar una vessant una vessant artística. És a dir, nosaltres ens anem al Museu del Prado a conèixer tota la pinacoteca, però aquí tenim la pinacoteca a l'aire lliure. És d'una època, de fa molts mils d'anys, però que ells també tenien la seva expressió, la seva manifestació a partir de l'art. I també té una estètica perquè estan, els arquers estan aconseguint el moviment, els animals estan dinàmics. Vull dir que realment arriben a poder mostrar els sentiments i les emocions. Per tant, no sols estem parlant d'història, d'arqueologia, sinó estem parlant d'art.
Mm. I n'hi ha visites, es poden visitar les coves i els abrics?
Sí, les visites són guiades perquè està protegit, com ja he dit abans, és patrimoni mundial i, per tant, està protegit, està tancat. Els visitants arriben a la passarel·la, però sí que veuen la pintura original in situ, cosa que sempre reivindico, que l'art rupestre llevantí se veu in situ, veus l'original, que moltes vegades és diferent l'art rupestre de la zona nord, que realment moltes vegades no es pot veure perquè estan coves, i el nostre alè modifica l'ambient i no se pot visitar, però este se veu in situ, i te la fan guiada, perquè segurament nosaltres, la primera que anem, encara no tenim la vista suficientment educada per a visitar. Hi ha pintures que es veuen millor, altres que se veuen més malament, algunes han patit agressió, altres han patit menys agressió. I el guia el que fa és acompanyar-te, explicar-te i contextualitzar, perquè tu tingues una visió pues, molt més profunda i realment acabes d'entendre més la seva importància.
Ara, dintre d'un instant, podrem saludar a Diego Andreu, que és guia del museu i ens explicarà precisament tot el que es pot visitar. I això sí, hi haurà que vindre amb calcera adequada. Diego, no? Bon dia.
Sí, bon dia, bon dia. Mira, sí, així al museu de la Valltorta, pues, ja que vindré en calcera adequat, és com bé has dit. I com dia ara també Pilar, la directora, nosaltres el que fem és ensenyar, portar els visitants a aquests abrics per ensenyar-lo. Com dia antes que dia comentava, de que la gent venen a vegades així al museu i veuen la reproducció de la cova dels cavalls que tenim dins del museu. I després, quan es portem a lo que és in situ, a veure les pintures, diuen, a voltes vegades diuen, no veig res així dins. Jo dic, n'hi ha que acostumar un poquet la vista, n'hi ha que acostumar la vista perquè allí dins, i després, quan ja ens ensenyem les pintures i poden veure aquest art rupest llevantí, que com ha dit abans la directora, és molt, molt, molt important i com molt de dinamisme, la gent després me diuen, ara sí que ho he vist, ara, però ja que acostumbrar un poquet la vista.
Pues ara, Diego, Andreu es farà una visita radiofònica a tot el que mostra, sobretot també, principalment, a les famílies, suposo, xiquets i gent vinguda, de molts llocs, no? No sols del territori valencià.
Tenim gent visitant, depèn de les èpoques, tenim gent del territori valencià, gent de totes les, bueno, segons quins mesos, perquè molta gent ens ve de la costa, i segons la procedència pues, són d'altres llocs. Però també tenim el nostre percentatge d'estrangers. Recordo el cas d'uns que van vindre de Carolina, o uns altres que ens ve dels Estats Units, Austràlia, evidentment. Aquí estem sempre parlant d'un turisme sostenible, un turisme que ve... Aquí no hi ha un transport públic, aquí no pots arribar en avió, no pots arribar en tren, no pots arribar... Simplement has d'agarrar el teu cotxe o llogar un cotxe per arribar. I entonces és un turisme que mos ve poc a poc, com a gotetes, però realment, de vegades, te preguntes, i esta gent, com us coneix? Moltes vegades és el dubte, perquè és increïble, hasta que no s'està aquí, no se sap el grapat de gent o diversa que t'arriba a vindre.
Mitjançant Turisme Comunitat Valenciana, pot ser també que es divulgui, evidentment, com està fent-se tot el que és el patrimoni cultural que s'està posant en valor, i per això també venen tants visitants. Per cert, és el primer parc cultural que tenim a la Comunitat Valenciana i pràcticament únic. Poden vindre corrents per les muntanyes, perquè també existís el Vall Torta Trail, que en un instant després ens contaran, com també coneixerem detalls d'Albocàsser, que podem fer per a tota la gent en els municipis que estan més al voltant, per suposar de Tírig, i les coves de Vinromà. Ens acompanya la seva alcaldessa, Mònica Nos. Molt bon dia. Gràcies per pujar ací a Tírig, a este Museu de la Vall Torta, que també és part de la història dels covarxins i covarxines.
Bon dia, Raül, i gràcies per invitar-me. Sí, formem part del parc i no sé si som la porta o la porta d'entrada o la porta d'eixida, perquè estem a una punta. Així tenim el Maestrat i nosaltres diguem que som la comarca, l'última població de la Plana Alta. Per tant, així hi ha una miqueta de tot, de les dues comarques conjuntes, i tots formem part d'aquest barranc de la Vall Torta tan bonic i tan visitable.
I què significa pertànyer a este parc cultural Vall Torta-Gasulla per a les coves de Vinromà?
Pues significa mantindre eixe llegat que ens han deixat de tants anys, eixe llegat que, com ha dit antes, estem formant part d'eixa llista de patrimoni de la humanitat, que això és una responsabilitat per tots, perquè estem dient que patrimoni de la humanitat és de tot el món, i intentar que els visitants, que també ho hem comentat antes, no som tan coneixedors els que som d'ací com que els que som de fora, ara dia que venen gent dels Estats Units, evidentment, pues, motivats per molta promoció, però també per aquests patrimonis de la humanitat al llarg del món, que molta gent sí que se'ls van puntejant, i nosaltres hauríem de veure aquest valor que tenim, que estem dins d'aquesta llista. O sigui, li hem de donar una miqueta més d'importància, en tot el meu carinyo, de lo que pels habitants que estem envoltant aquest parc tan bonic o tan tranquil, que ja veus que si tots callem, pues sentis els quatre vileros i punto. O sigui, això no se pot comprar.
I perquè l'arquer ara està dormint, si no és igual d'escassa, els vileros.
L'arquer igual està per ahí fent les seves coses.
Vostès no tenen arquer en les coves.
Nosaltres, el que deia Pilar... De que
l'arquer és el símbol, per a la gent que no coneix, del caçador, no? Que està
és un caçador, però així el que té de bo aquestes pintures és que estan en moviment. No les tens estàtiques. A altres coves o a altres abrics, que ja he explicat molt bé de lo que se tracta, les figures són molt més estàtiques. Veiem gent que estan plantats com per la foto. Així no està ningú mirant a la càmera. Així estàvem fent la seva feina i aquest art que estem dient i que estem intentant transmetre per antena avui és un art diferent, aquest punt de diferència que tenim així a la província de Castelló.
A les coves de Vinromà, per tant, què podem visitar?
A les coves de Vinromà, quants dies tens?
Quants dies tens? Pues, no sé, un cap de setmana, si arriben divendres, per exemple.
Pues mira...
Ja que són les que estan més prop de l'autovia.
El tema del patrimoni del Museu de la Vall Torta, això és bàsic, sí. O sigui, aquesta visita és bàsica. Després, dins del municipi, tenim una part també que és una ruta dels molins. Si anem en la mateixa línia de vindre a fer unes excursions, de vindre a culturitzar-se una miqueta, doncs podem veure molins hidràulics, podem veure la part de la col·lecció museogràfica, edificis restaurats com una casa senyorial, que era un palauet de l'època, que ja portem 4 o 5 anys, ja ho hem parlat tu i jo en alguna altra ocasió. Són pobles menuts, però... la cultura, per nosaltres, o per almenys els que estem així a la taula, és, crec jo, que el punt número 1. Evidentment, cultura i medi ambient sempre van lligats de la mà. Però el vindre un cap de setmana i poder visitar tots aquests pobles que formen part de Vall Torta, que és l'eix que ens unís a tots, aquest parc cultural, jo crec que és bàsic agarrar més d'una setmana. O sigui, això d'un fin de setmana, jo crec que igual se queda curt. I a lo millor haurien de vindre una setmaneta, i ara de cara a l'estiu, que fa molt bona hora, portar bon calçat, que és el que comentava antes, i pegar una visita pel nostre territori.
Vostès tenen La Saltadora, que a més està dintre d'una publicació de cara a un públic infantil que s'anomena Descobrint les coves, que és una trilogia.
Sí, nosaltres hem intentat, el que comentàvem antes, transmitir eixe patrimoni, eixa cultura, eixa història als més menuts, però que també el conte també l'agarren els pares i els abuelos, vull dir, que també arribem a altres les edats. El que hem volgut fer és, en primer lloc, aquesta trilogia, que queda molt bonic, lo de la paraula, no? La trilogia, vam començar en la casa senyorial, vam començar a explicar què volia dir la casa senyorial, vam seguir en els molins hidràulics, en una ruta guiant animalets del terreno, una miqueta la flora i la fauna, i ara volíem tancar aquesta trilogia en el que són els masos i pues, unes caixes d'abelles, un forn que és comunitari, que puguen entendre també la gent què és un forn comunitari, a un mas, que tots el fan servir i és de tots, també el mantenen tots. Aixes coses s'han perdut en el temps i així encara poden visitar-ho i veureu. I això, diguem que ja formarà part de la història de les coves.
I en este Descobrint les coves està la saltadora, també apareix en el còmic.
L'han ficat per ahir al mig, a veure si la gent la troba, perquè va saltant per ahir.
Per què va saltant? És el símbol, no? És el símbol rupestre de...
No és que sigui que ella va saltant, però volíem, a veure, és un conte per xiquets i li hem donat aquest punt fantàstic, vale? Que no és una persona que va saltant per allí. La saltadora mos ve d'una altra banda, que és el mateix espai, perquè ara només ve amb secar, però això, del moment que aquells habitants van vindre a viure així, segur que no es faltava de res. I una cosa que no es faltava era l'aigua. I aquests salts d'aigua que ara veiem per la tele que passen allà als països tropicals, pues esta zona nostra era un paraís, seguís sent un paraís de secar, però entonces era una miqueta més d'aigua, i d'ahí ve el salt, la cascà.
Les coves de Vinromà, també dintre del Parc Cultural Valltorta-Gassulla, amb la seva alcaldessa Mònica Nos, que se n'ha pujat per compartir amb tots nosaltres, amb Turisme Comunitat Valenciana, l'aportació que ha fet també culturalment al seu municipi i tot el que podem fer. Ja queda clar que allí podem estar una setmana completeta, sent epicentre. Ara vindran els de Tiris, diran també a Tiris podeu estar una setmaneta, i és d'Albocàs, i en definitiva tots els municipis.
Els compartirem tots.
Sense cap problema. Gràcies per compartir-lo de moment amb els oients de COPE, la Comunitat Valenciana. Que vaja molt bé per les coves de Vinromà. Amb la saltadora i amb este museu de la Valltorta on estem emetent avui el nostre programa, en el que ja està Vicente Ordaz, el cap d'informatius de COPE la Comunitat Valenciana, amb un protagonista molt especial per a un programa com aquest. Vicente.
Y en un día como el de hoy, en un programa como el que estamos desarrollando, en el que estamos hablando de toda la oferta de turismo cultural que ofrece la Comunidad Valenciana, no podíamos dejar de conversar, de tener en la antena de COPE, al secretario autonómico de Turismo de la Generalitat. Don Francesc Colomer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué importante es, y no sé si de verdad en algún momento incluso los medios de comunicación podemos entonar el mea culpa, yo creo que sí, pero qué importante es el turismo cultural y en ocasiones quizá como lo dejamos en un escalón por debajo en lo que es la referencia de la oferta turística del resto de la comunidad, ¿verdad?
Pues la verdad es que es así. El turismo cultural moviliza cada vez a más personas. Nosotros tenemos una capacidad también y una voluntad sobre todo, ¿no? Gracias a muchos actores y a muchas realidades de nuestra geografía, la posibilidad de articular transformar muchos recursos en productos, comercializarlos y despuntar en el ámbito de la cultura, que además nos permite desestacionalizar, alcanzar targets de público, segmentos de la demanda con mayor poder adquisitivo, con capacidad de inspirar su viaje por motivos culturales, que al final son los que marcan una diferenciación que también es otro gran vector, ¿no?, de desarrollo turístico que perseguimos. Efectivamente, la Comunidad Valenciana es muy fértil, ¿no?, en historia, en patrimonio, en cultura, y esto tenemos que asumirlo como un deber de primer nivel.
Una de las estrategias en las que más se ha centrado quizá la Generalitat en este último tiempo, y yo creo que está ofreciendo unos excelentes resultados tanto a nivel de número de visitantes como por supuesto de imagen de la Comunidad Valenciana, son las rutas, la ruta de la Seda, la ruta de los Borja, pero rutas a lo largo de toda la Comunidad Valenciana que de verdad yo creo que distinguen mucho la oferta de la comunidad de otros territorios de España.
Sí, es muy importante, ¿no?, superar el tópico, ¿no?, de la climatología, por un lado, que es muy importante, ¿no?, y es una bendición mediado parecer favorable o como seamos capaces de gestionar también el cambio climático, ¿no? Pero también este es un acicate para más allá del clima que tengamos y el que nos venga por delante, y más allá de grandes atributos muy conocidos que nos han posicionado muy bien, como pudiera ser la playa, y este es un producto a preservar, a cuidar y del que estar también muy orgullosos, el número de banderas azules gracias al esfuerzo de tantos ayuntamientos, etcétera, etcétera, pero la cultura es lo que verdaderamente nos diferencia y efectivamente hay un movimiento y una tendencia global que hemos detectado y que estamos cultivando y trabajando para que sea una de nuestras señas de identidad. Yo creo que en ese sentido tenemos un recorrido hecho y nos queda también mucho por hacer, evidentemente.
Hoy COPE está en el Museo de la Vallitorta, único museo dedicado de manera exclusiva al arte rupestre.
Sí, el Museo de la Vallitorta yo creo que es un icono que tenemos que hacer un enorme esfuerzo y os agradezco, creo que la audiencia lo entenderá y compartirá ese compromiso vuestro por reforzar, por visibilizar lo que significa ese museo en esa franja del territorio valenciano, en ese declarado patrimonio de la humanidad junto a otros abrigos, ¿no?, en toda la cornisa mediterránea, no solo valencianos, pero de otras comunidades, pero ahí estamos nosotros con ese reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, y yo creo que es una manera de formular una inmersión territorial y un conocimiento de la verdadera historia y de los tesoros que tenemos. Y lo combinas con la gastronomía del territorio, con el paisaje.
Esa era la siguiente pregunta. Fantástico. Esa era la siguiente cuestión, Francesc, porque ese tipo de turismo combinado con gastronomía, con enología, la verdad es que ofrece una variedad y una alternativa y una oferta difícilmente igualable.
Exacto. Además, está ese museo ubicado en un espacio, yo cada vez que he ido, aparte de lo que conoces dentro de las rutas que como epicentro del museo, base para desplazarte y conocer in situ, ¿no?, con esa sensibilidad con la que sin duda alguna te tienes que aproximar a ese legado paleontológico, etcétera, pero ese espacio tiene un algo mágico y a veces en los atardeceres que recomiendo en cualquier momento del día, pero la luz, ¿no?, que justo ese espacio desprende, ¿no?, y te genera, creo que esa es la experiencia del turismo que buscamos. Y efectivamente, es un entorno con una gastronomía y una capacidad de fascinar multiproducto, ¿no? Más allá de incluso de la cultura de la que hablamos, hay tantos atributos que creo que la experiencia turística no dejará a nadie indiferente.
Con esto que estabas comentando, hay una cosa que me hacía pensar y que yo creo que es verdad. El turismo cultural es cierto que atrae seguro a un número importante de visitantes de fuera de la comunidad valenciana, pero yo lo digo por mí en primera persona y documentándome en estos días y leyendo algunas cosas, me doy cuenta de la cantidad de cosas que tiene la comunidad valenciana, mi comunidad en la que yo vivo, para los valencianos, que realmente desconocemos. Y que muchas veces no tenemos, digamos, en esos primeros destinos que podemos plantear o que podemos buscar para un día concreto, para un fin de semana o para otro tipo de vacaciones o de descanso o de visitas, pero es verdad que los propios valencianos tenemos un patrimonio dentro de la comunidad valenciana, en este caso a nivel de turismo cultural, que yo creo que ni nosotros mismos en muchos casos somos conscientes de la riqueza de la que podemos disponer.
Sí, esto es una certeza que entre todos tenemos que desmontar esa, digamos, esa rutina, ¿no?, de vivir muchas veces de espaldas a nosotros mismos, que eso es un error, pero que lo podemos, la buena noticia o el vaso medio lleno es que depende de ir asumiendo esa conciencia colectiva de querernos más los valencianos, porque nuestra historia, nuestro patrimonio, la herencia cultural es extraordinaria. Creo que son en torno a 1.800 bienes de interés cultural declarados, como los patrimonios de la humanidad que atesoramos, 22 parques naturales. Yo creo que tenemos muchísimo, ¿no?, y muy bien distribuido por toda la geografía de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, sí que somos una tierra fértil en capacidad de experiencias y en materia cultural tenemos mucho que mostrar, ¿no? Otras comunidades hablaron de las edades del hombre, ¿no? Las edades del hombre en el sentido de todas civilizaciones y nuestra geografía, la comunidad valenciana, es que las tiene, es que hemos sido territorio de cruce de todas las civilizaciones y en donde os encontráis ahora precisamente, bueno, pues que pocos, ¿no?, pueden exhibir un patrimonio de la humanidad ligado al momento, bueno, pues a ese momento tan primitivo, ¿no?, y tan fundacional, ¿no?, de la de la humanidad, ¿no? Por así decir, de la historia, y a partir de ahí, pues hasta la modernidad, tenemos prácticamente de todo, como usted señala.
Francesc, podemos ya empezar a pensar con todo lo que está pasando en el mundo, con la pandemia que no se ha terminado y que no se va a terminar, sin saber lo que ocurrirá en Ucrania, sin saber lo que nos deparará en los próximos meses, pero por fin sí podemos decir que el sector del turismo, después de la última Semana Santa que hemos vivido, empieza a mirar con optimismo el futuro y que las cifras vuelven a ser un poco las que requiere el sector y necesita obligatoriamente la Comunidad Valenciana.
Sí, yo creo que hay motivos para el optimismo, para la esperanza dentro de ese el alma, ¿no?, y el corazón encogido que como seres humanos debemos tener por lo que está sucediendo en Ucrania. Es verdad que paralelamente, ¿no?, en este mundo que vivimos nos tenemos que acostumbrar que a veces te dan, a veces te quitan, y por eso algunos expertos señalan que España pudiera ser, y de hecho lo es por las cifras turísticas que ya hemos registrado, una especie de país refugio junto a otros, ¿no? Pero España, por su distancia al epicentro del conflicto, etcétera, y este es un momento que sí, parece que si no hay contratiempos de guión, esto también hay que ser extraordinariamente prudentes, pero parece que sí que el 22 será un año de remontada, de cifras, ¿no? Ya nos toca. Y este es un sector que, bueno, que necesita alegrías porque reparte alegrías, ¿no? Y por lo tanto hay mucha gente implicada, mucho empleo, y tenemos esta prisa histórica además por recuperarnos cuanto antes después de 2 años de muchas pérdidas, de mucho dolor.
Pues con ese mensaje me quedo, no encuentro mejor forma de terminar este tiempo de radio. Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo del Gobierno Valenciano, gracias por estar, especialmente en un día como el de hoy, en la antena de COPE.
Un placer, muchísimas gracias.
Dejamos la conexión, cerramos la conexión con Francesc Colomer, nos quedamos en el Museo de la Valltorta, en un día en el que seguimos hablando, y mucho, de turismo cultural en la Comunidad Valenciana. Raúl.
Hay muchísimo que contar, Vicente, gracias, porque hay muchísimo que contar. Hemos conocido Les Coves de Vinromà, que también forma parte de este Parque Cultural Valltorta-Gasulla. Bueno, pues en un instante nos vamos a acercar radiofónicamente al Bocàsser, también al propio municipio de Tírig. Estaremos con un informador turístico, a ver qué es lo que enseñan. Hemos saludado ya al guía del museo, Diego Andreu, que también nos tiene que contar muchísimas cosas en este programa especial con Turisme Comunitat Valenciana desde el Museu de la Valltorta en la comarca castellonense de l'Alt Maestrat.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Cada año se produce este increíble fenómeno. La joven moto abandona su fase de letargo y vuelve a rodar buscando nuevas aventuras.
Llega el buen tiempo. Te mueves y le pides más a tu Yamaha, porque para ponerla a punto no basta con quitarle el polvo del asiento. Haz la revisión más completa en con dos pistones. Aceite, filtros, frenos, neumáticos. Disfruta de tu moto con seguridad y total tranquilidad.
Con dos pistones, tu concesionario oficial Yamaha en Castellón, calle Panderola 1, con dos pistones.es.
A Betxí porten 12 anys enllaçats al pas. Diumenge 1 de maig, cursa solidària contra el càncer. Un passeig per la vida i la solidaritat. Inscripció i samarreta per només 7 euros. De venda al carrer Trinitat 1 de Betxí. Diumenge 1 de maig, a les 11:30 del matí des de la plaça Major, enllaça del pas amb la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, amb el recolzament de l'Ajuntament de Betxí.
Disfrutas cuidando la decoración de tu casa, pero su exterior también requiere de un correcto mantenimiento.
Pinturas Cadroy te ofrece una amplia gama de productos para proteger tu fachada y elementos como madera o metal.
También pintura para piscinas y una gran variedad en césped.
Crea un entorno agradable y gana en calidad de vida con Pinturas Cadroy.
Polígono Acceso Sur, Castellón.
¡Sorpresa! Somos Canella en Ramat y tenemos un desayuno a domicilio para ti.
Haz un regalo que consiga que esa persona se sienta especial. Canella en Ramat, creadores de los desayunos a domicilio y tienda de regalos. Descubre mucho más en su tienda online canellaenrama.es o visítenos en calle Tarancón número 16 Burriana. Canella en Ramat, diseñamos experiencias de felicidad.
Este sábado 23 de abril participa en la Jornada Diocesana de la Familia en el Seminario Mater Dei, presidida por el señor obispo de la diócesis, don Casimiro López Llorente. A las 10:30 de la mañana se iniciará con una charla del director de cine Juan Manuel Cotelo. Será una gran fiesta en la que también habrá testimonios de familias, Santo Rosario y consagración de las familias. Además, los más pequeños podrán disfrutar de varias actividades. Recuerda, este sábado 23 de abril en el Seminario Mater Dei. Somos familia de familias. Delegación Diocesana para la Familia y Defensa defensa de la vida. Diócesis de Segorbe, Castellón.
Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Es la una de la vesprada, 34 minutos. Estem en un programa especial desde la Valltorta, Gasulla, el parc natural, el primer y único parc cultural que tenim a la Comunitat Valenciana, y desde el Museu de la Valltorta, que está al nostre abast durant tot l'any, no sols en este pont principal de Sant Vicent, que hi ha molts municipis de la Comunitat Valenciana que també és festiu, i afrontem, per tant, estos tres dies de vacances. Soc Raül Puchola, Marte Valera, al control tècnic de so. Coneixem, per exemple, municipis que estan dintre del que és el parc cultural Valltorta Gasulla. Cas de Albocàsser, Levi Rull, regidor de Cultura i Patrimoni, moltes gràcies per pujar així a Tírits.
Moltes gràcies a vosaltres per acomiadar-nos i compartir esta estoneta així a l'aire lliure, que estem així de categoria.
I tant, perquè la temperatura és magnífica. No sé si Fernando Rodríguez, regidor de l'Ajuntament de Tírits, ens pot confirmar que tenim este bon estar ja durant tot l'any, així al seu terme municipal.
Bueno, pues la veritat que han tingut unes pasques, que ha vingut molta gent així al museu, que han sigut pràcticament caribenyes. Ara han tingut uns dies que no he fet tan bona hora, però avui estem, ja veieu que estem perfectes, i al solet, de categoria.
Me le viva en mànega curta, tampoc espera tant, tenim uns 16 graus, però el solet ens acompanya, eh?
Sí, sí, m'està pegant així el solet un poquet i m'ha calorat un poquet i mira, mànega curta s'està bé de tot.
També saludem a Jordi Saú, que és informador turístic. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, bon dia.
Vostè de què informa?
Pues del que es pot veure per Tírits. Quan una persona arriba a l'oficina de turisme o així al Museu de la Valltorta pregunta què es pot fer, pues... Pues l'informem, directament.
Ara arriba jo i digui què podem fer, què podem fer.
Pues, a veure, tenim un museu del pintor Gabriel Puigroda, nascut a Tírits, tenim una ruta que fem pel patrimoni que hi ha a Tírits de la Pedra en Sec, que també és patrimoni immaterial de la humanitat. Ensenyem unes barraques, uns forns, una sèrie de coses. I després pel poble. No tenim excessiu patrimoni històric, sí, prehistòric, històric no tant, però el que hi ha coses molt curioses, que també fem una volteta per dins del poble i l'explicació corresponent.
Quines són aquestes coses curioses? Perquè Levi no se les sap i vol conèixer-lo.
Pues, bueno, en teoria, Tírits... No mos ha arribat en excés ni l'administració ni l'església. Això s'ha quedat a Sant Mateu en una part i al Bocàsser en l'altra part. Mm-hmm. I, per tant, Tírits està relacionat més en una realitat pagana. Hi ha molts símbols d'estil pagà. De fet, el campanar del poble hi ha un rellotge de sol en el símbol del zodiac, que és una cosa impensable. Jo no ho he vist a cap altre puesto.
Són singularitats, particularitats que podem trobar a
Tírits. Sí, sí, sí. De fet, és el que diem. Jo quan parlo del poble, la primera vegada que he sigut escrit va ser una crònica romana d'una guarnició, vull dir, que fan nit a un campament militar. El pou de la vila el va construir l'exèrcit francès, que va estar acampat així. És a dir, està més relacionat en una part més militar, més de poble pla, que no de...
I de la Pedra en Sec, què es pot mostrar?
Bueno, la Pedra en Sec no és l'únic puesto que hi ha, evidentment, però per ser el poble lo menut que és i el terme municipal que és, ara mateix no arriba a 400 habitants i hi ha més de 1.500 barraques construïdes en la tècnica aquesta de pedra en sec, que no porta morter, no porta argamassa, no hi ha res que unisca les pedres, més que la gravetat.
Escolta, Jordi, aquesta... en contacte amb la gent que ve gent de...
De tot arreu, de tot arreu.
De tot arreu, on és?
Ara mateix, fa un ratet, quan heu comentat això de que venia gent d'Estats Units, tal, a mi personalment, mentre vaig estar treballant a Sil Museu, me van cridar del Japó una xica estudiant que me va comentar que s'havia arribat a estar a Penyiscola i que de Penyiscola a Tírig què havia de fer. I jo vaig començar a pensar, de veure, un autobús de Penyiscola a Benicarló, després fes Trasbordo i després tal. I dic, saps què? Ja baixaré a buscar-te jo. I al final vaig anar a buscar-la jo en el cotxe, perquè tenia un interès... Era estudiant del tema, no...
O sigui, que si algú pregunta des de Llíria com pot vindre,
te'n
vas tu a Llíria i portes aquí siga, no?
Sí, bueno, sí, si voleu baixar hasta la CB10.
Que és l'autovia de la Plana, que passa pràcticament a un quart d'hora d'ací d'on ens trobem, que és el terme municipal de Tírig, on està el Museu de la Vall Torta, en este programa especial de la mà de Turisme Comunitat Valenciana per conèixer el que és el Parc Cultural Vall Torta-Gasulla, al que també, com diem, pertany al Bocàsser. Què podem trobar, Levi Rull, regidor de Cultura i Patrimoni al Bocàsser, quan fem i programem la visita per esta zona?
Pues al Bocàsser podem trobar l'abric Centelles, que està, no està així exacte al costat del museu, però bueno, des del Bocàsser se fan així guiades des del camp de futbol, i allí tenim l'abric Centelles, que conforme he dit adés, i allí és molt peculiar que no són només pintures de caçadors, no? N'hi ha activitats que feien en aquell moment, en la seva època, com recolectar, o veus dones en davantal, a banda dels caçadors també. És un abric, jo què sé, per nosaltres és molt, molt bonico, i això, des d'allí podem, bueno, juntament en el museu és el que coordina les visites, i després també se pot visitar el Mas de Salvador, que està allà de la venint del Bocàsser cap a la carretera, cap a Tírig, i això, i ara estem limpiant una senda que volem fer un mirador a l'altra banda d'ací del museu, per un mirador que diguem com si vinguérem tot el barranc de la Vall Torta. I estem netejant la senda que se diu del barranc de Matamoros, que si digueres que baixes per quasi el terme de les Coves, que baix per l'altra banda d'allà del barranc, i arribaríem hasta el que és, faríem el mirador. Un mirador que se veuria pues, tot el barranc de la Vall Torta i justet el Montegor d'Alt, que també és molt, molt bonic.
Aleshores, per el que està contant, i com ens deia abans l'alcaldessa de les Coves, en un dia pràcticament és impossible, ja que tindre una setmaneta per poder gaudir de tot el que oferís el Parc Cultural Vall Torta-Gasulla.
Clar, clar, i tant. Nosaltres, a Bocàsser, hi ha més coses que veure, però bueno, vindre a visitar el museu, els abrics, les coves, després disfrutar de la gastronomia, disfrutar del Maestrat pur. Pues sí, així s'ha d'estar uns dies.
Què podem visitar, per tant, a banda dels abrics i les pintures al Bocàsser?
Al Bocàsser pues, podem visitar, per exemple, moltes ermites que tenim. Ara mateix estem fent un cicle de música de cambra a totes les sis ermites que tenim. I després pues, la part antiga, el casc antic i després tot el terme, visitar tot la floració de quan és la floració de la Melé. Tenim una floració magnífica, que per exemple puges així dalt a Montegordo i veus una esplana tota de full de flor blanca i rosa, i bueno, i en definitiva pues,
que estan posant en valor turísticament la flor de l'Almeres.
Sí. Tots els anys fem unes visites guiades a lo que és la flor de la Melé, i inclús fem escenes dins de bancals, hi haurà que se poden, escenes quotidianes de que pots sentar-te i visitar. Bueno,
visita teatralitzar dins dels bancals dels armelers. Sí.
I també tenim la Fira de la Mela, que és a l'octubre. Això. I sí. I ara, bueno, de veritat que estem tirant avant molt el que és el turisme i la cultura, sí, al Bocàsser, perquè estem una miqueta, com si digués, de relaxes, més, així anar més complicat d'arribar a la Valltorta, però bueno, ara en juntament amb el museu, en l'ajuda de Pili i això, pues, estem tirant-nos molt a tornar a que la gent pugui vindre i disfrutar de lo que és este paratge.
Levi Rull, regidor de Cultura i Patrimoni, que ens està acompanyant en este programa especial que amb Turisme Comunitat Valenciana estem realitzant des del Museu de la Valltorta, la comarca castellonenca de l'Alt Maestrat, en este parc cultural Valltorta-Gasulla. Pel que està contant, és un territori per vindre diversos dies i la gent que li agrada la natura, la cultura, el senderisme, per exemple, no? Perquè s'ha de caminar molt, per vostè contant.
Sí, a tots els pobles que volten la Valltorta n'hi ha una infinitat de coses i de senders per a poder visitar. Per deixar d'abocar-se així al museu, pots vindre caminant.
Què diu?
En senda, sí.
Però si n'hauran almenys 15 quilòmetres.
Va, però se fan en 2 horetes estàs així.
2 horetes.
Bueno, des del poble no, 3.
Tres horetes, clar. Parlem de les sendes perquè així a Tírig tenen la Valltorta Trail, original el nom, Fernando Rodríguez, que és molt prompte, no?
Sí, hola, la veritat que ens ha vingut molt bé la vostra visita per promocionar una miqueta la carrera. És ara el dia 8 de maig, és una carrera de 23 quilòmetres que recorre la Serra de la Creu, una part del terme també d'Albocàsser, la zona de Montegordo, la Font del Bosc, després passa pel barranc, per baix de la Cova dels Cavalls, que és una de les més importants així del barranc de la Valltorta, i la veritat que és una activitat molt bonica, passa per unes vistes molt boniques i està molt bé per conèixer el barranc de la Valltorta. També tenim una versió més curta, de 13 quilòmetres, que també passa pràcticament pels mateixos llocs, per a la gent senderista. I la veritat que tots els que venen any rere any queden molt contents, que és una carrera que està molt bé, la veritat.
Per tant, les inscripcions les tenim obertes, recordem el dia 8 de maig, dues modalitats. La de 23 quilòmetres és una mitja marató de muntanya.
Sí, la veritat que és en 1.100 metres de desnivell positiu i és per a gent que ja està una miqueta preparada per... Tu, Raúl, ja que eres comentarista de carreres,
jo aplaudir.
Nosaltres t'acomitem a vindre si vols, sense problema. Te fiques en forma que encara tens 15 dies i el xandall i a pegar la volteta.
Això, Marce Valera, sí que segurament pot posar-se més en forma i apuntar-se i vindre 23 quilòmetres i també per gaudir, dius, que passa per indrets històrics del parc.
Sí, passa per
parc.
Per dins del barranc, justament per baix d'on està la Cova dels Cavalls, i puja per el costadet, allí tenim un avituallament, passa per davant de la porta del museu, així on estem ara mateix, passa i la veritat que la gent pot conèixer molt bé, a la gent que li agrada fer esport pot conèixer molt bé el que és el barranc de la Valltorta. Després també tenim l'ermita de Santa Bàrbara, que per aquesta zona tenim una gran quantitat de sendes. La veritat que últimament el que és el turisme deportiu està funcionant molt bé, venen molta gent a fer-les en bicicleta, en bicicletes elèctriques, en bicicletes mountain bikes, i és una red de sendes que la veritat que pots fer 20 quilòmetres sense separar-te 3 o 4 quilòmetres del poble sense problema, i està molt bé.
A banda del que Jordi Saúl ens ha contat, què més ens destacaria del seu municipi de Tírig?
Bueno, el que se pot veure pràcticament, ja ho ha dit, jo, a part, podríem dir, parlar de la fira prehistòrica. Que...
Una fira prehistòrica?
Sí, fem una fira prehistòrica ja que estem al puesto, no? Ara, el primer cap de setmana de les festes de Tírig, que és Jordi, del 24 de juliol, me pareix. La data exacta, l'últim fin de setmana de juliol, es fa la fira prehistòrica així al poble, en animacions, en visites teatralitzades també pel poble, en homes prehistòrics que te poden eixir a qualsevol cantonet. Inclús l'any passat hi havia algun dinosaure, que no sé si li llegava molt o no, però per sorpresa te podia eixir algun dinosaure per qualsevol carrer del poble, i paradetes, i està molt bé, la veritat.
I això serà per a Sant Jaume, per al 25 de juliol aproximadament.
Les festes patronals així són per a Sant Jaume, que és el 25 de juliol, entonces és el cap de setmana de antes, el primer cap de setmana de les festes.
Tot l'any, perquè hem quedat que a l'octubre és la fira de l'Ametlla d'Albocàsser, però tantes ametlles n'hi ha per fer una fira, allí pots menjar o...
Allí pots menjar la gana. Reposteria, amela torrà, amela pelacruga, conforme les vulgueu, allí les tenim.
encara que no ho parega, estem a un museu prehistòric, ho dic jo, perquè si estem parlant de menjars amunt, a menjars avall, Pilar, vostè no s'ofenga, no?, perquè estiguem parlant de tot això, però tot se posa en valor, no?
Tot se posa en valor perquè, de fet, quan vas a visitar l'abric, estàs visitant l'abric, però no s'entén la rupestre sense un espai, sense un paisatge i sense un entorn. I a més, si la rupestre l'estimem, el conservem i és un revulsiu per dinamitzar la zona des d'altres aspectes, altres vessants, doncs perfecte. Nosaltres estem sempre per la filosofia del sumar i no mai del restar. I dic, coneixem i que tots a una doncs han d'aconseguir dinamitzar. Més que entre tots, cadascú per la seva història.
Estem a este programa especial de amb Turisme Comunitat Valenciana des del Museu de la Valltorta, la comarca castellonenca de l'Alt Maestrat, en el Parc Cultural Valltorta-Gasulla. I ha arribat el moment, havíem saludat abans a Diego Andreu, guia del museu, per aquesta guia radiofònica. Com mos guiaries per tot el que, quan ve així la gent, que és el que
bueno,
li feu?
Així lo primer
famílies
que...
també, eh? No sols parelletes.
Sí, sí, així mos venen famílies, mos venen xiquets, mos venen col·latges també, molts col·latges, i així el primer que fem és donar-los la benvinguda i la recepció. És a dir, els indiquem, els diem així quins abrics es poden veure, que es poden veure tres abrics, com antes també ha comentat Pilar, la directora, i després els informem un poquet de lo que van a veure. En primer lloc, poden veure també, si es dona temps, un recorregut poden fer per el museu. I allà es pot veure també la cova de cavalls, una cova que és la més emblemàtica o més important que es va donar a conèixer així en el barranc de la Valltorta. Una vegada aquesta gent ja la tenim així, entonces els indiquem ja l'abric on anem, no? És a dir, i anem caminant un quilometret i mig aproximadament, la duració de la visita són una horeta i mitja aproximadament, i entonces anem a lo que és els abrics en si, val? En els abrics pues, ja tenim allí les pintures ja in situ, no? I entonces allí la gent pues, ja els expliquem eixes pintures en eixes escenes de la caceria de cèrvols que tenim a la cova de cavalls, la dansa guerrera que tenim en la cova del civil, una recol·lecció de fruits que tenim també, o d'ous o fruits d'una persona que puja a un arbre que tenim en la cova del civil, perdó, en la cova de Mas d'en Josep, i entonces allí pues, la gent ahí ja gaudís ahí de lo que són les pintures rupestres, però ja in situ. Val? Entonces, jo a esta gent, quan es fem la visita, quan es expliquem totes les pintures, després es dic que són uns privilegiats. Uns privilegiats perquè el veure aquestes pintures i veure-les tan a propet i tenir-les ahir davant d'ells com si les pogueren quasi tocar, això és un privilegi. Unes pintures que fa 4.000, 8.000 anys aproximadament i que les tinguin davant d'ells és un privilegi. I la gent pues, això ho agraeix. I també, aquestes pintures no és igual mirar-les en una foto que en un quadre, que en la tele, diguem, o en un qualsevol, o en un periòdic, val? Perquè l'entorn, el barranc de la Valltorta, també mos diu molt i mos ensenya i mos diu com interpretar aquestes pintures i allí en el puesto estem ja realment com si l'estigueren vivint en aquest moment. Val? L'entorn ajuda molt a comprendre les pintures.
I aquestes visites se poden fer només els caps de setmana o quins horaris ten? Teniu, accepteu també grups, no sé, escolars, universitaris, secundària, xiquets de comunió, confirmació, sí. No sé, no. Falles, comissions falleres, me referís, no?
El museu està obert des de dimarts a diumenge. I en les tres visites el que passa que és importantíssim reservar o preguntar, perquè com encara estem en temps de pandèmia, de Covid, encara que ja s'han acabat les restriccions, doncs intentem sobretot no barrejar instituts o escolars, estudiants amb públic en general, i els anem repartint i anem flexibilitzant l'horari d'acord amb això. I també reivindico, com ha dit Diego, que per saber més d'art rupestre, és interessantíssim fer la visita guiada a l'exposició. Penseu que el Museu de la Valltorta és l'únic museu d'art rupestre que hi ha i te fa una visita per totes les èpoques de la prehistòria, finals del paleolític, mesolític, neolític, dels metalls, i cadascú mostrant l'art que tenim en el territori valencià en aquesta època. I això t'ajuda també a entendre més el valor de l'art rupestre a l'aire lliure. També dir que del Museu de la Vall d'Horta se gestionen els abrics de la Gasulla que s'ha anomenat, que estan en el terme municipal d'Ares, i després, ja com també s'ha dit al llarg del programa, recordar que enguany, el quart any, que s'ha obrit la posada en valor de l'art rupestre, perdó, que ho fem per comarques. Així fem visites mensuals als ports, fem visites mensuals als abrics del Maestrat Històric, als de la Tinença, arribem a la Tinença, i als de la Plana. I això permet pues, tenir una oferta amplíssima de rupestre in situ, però que sempre és bo interessar-se en passar pel museu per allà acabar de tindre tota una visió generalista.
Tenim fòssils també, no? Suposo.
Tenim més que fòssils, podríem de materials arqueològics, que complementen cada sala del museu. També per entendre un poc com vivien aquella gent. Una cosa l'expressió artística i l'altra els materials lítics o metàl·lics que utilitzaven.
Aleshores, és itinerant també el Museu de la Vall d'Horta, pel que diu, van...
No, el museu en si és... L'exposició permanent és fixa. Sí. El que sí que és itinerant els nostres guies. Perquè estan tant estan aquí com en la Gasulla, en la Vall d'Horta, com en la Gasulla, com en els pobles. Ells són els que es desplacen. Per exemple, si un vol visitar el cingle de Palanques, per dir algun, doncs ja quedaran realment a Palanques. I el nostre guia és el que se desplaçarà a Palanques. El que fem és que citem a la gent als municipis, estem treballant coordinadament en moltes oficines de turisme, en molts ajuntaments, per a posar això en marxa, i nosaltres el que posem és el guia especialitzat, perquè crec que tots que realment l'art rupestre és patrimoni mundial, però jo crec que la tasca dels guies que estan portant en terme i sa tasca de difusió és importantíssima. És importantíssima perquè ells estan ficant-se tota la seva passió perquè la gent se vagi contentíssima i acostumant a la gent a veure també l'art. Per tant, és un treball en equip. Jo crec que és un treball en equip de tot el món.
Diego, se'n va la gent contentíssima se'n va en fan per el desgast que li feu en el passeig? O...
Bueno, si és a aquestes hores, si és ara a les hores de la visita que fem a les 12, sí que un poquet al millor en ganes ja de que han fet fam, no?
Però que si venen els xiquets no s'avorrissin, vull dir, no?
No s'avorrissin, de fet.
Escolar, en mascota se pot vindre, també?
En mascota se pot anar dins del museu, no, però el que són els abrics es poden portar, però allí agarradets perquè, per no... danyar, diguem, les pintures, però allí es tenen agarrats. La gent se'n va molt contents, val? Se'n va molt contents perquè el que havia dit abans, el vore aquestes pintures pues, és un privilegi, no? I la gent pues, així se queden encantades de vore aquestes pintures, que és una cosa que tenim així a la província de Castelló i que tenim que donar-li valor, no? Perquè n'hi ha moltes bueno, en estos anys atrás d'això de la pandèmia, del Covid, venia molta gent, va vindre molta gent així, i esta gent d'altres, d'ací de la mateixa comunitat, quan no es podia eixir a les altres comunitats, no? I la gent realment venien més perquè volien veure aquestes coses que sempre deixaven, ja les faré, ja les faré. I ara, com no se podia eixir de la comunitat valenciana, entonces veiem aquestes coses que antes sempre deixàvem que ja les farem, però ara se podien fer. No?
Diego,
o sigui que contents.
Diego Andreu, guia del Museu de la Vall d'Horta, gràcies també per compartir la seva experiència.
Molt bé, a
que
vosaltres
vaja,
i molt bon dia.
Directora del Parc Cultural Vall d'Horta Gasulla, està tot descobert o encara quedarien coses per descobrir?
Encara queden coses per descobrir, en llocs que siguen de difícil accés, i a més, el que hi ha antes de la rupestre llevantí són gravats paleolítics, aquest no s'havia estudiat tant, i en cap poden aparèixer alguns abrics en gravats paleolítics. I alguns altres, per la zona de Benifassà, o per alguna zona del riu Montlleó, que són zones de difícil accés, sempre se'n poden trobar. De vegades ens confonem en òxid de ferro i t'avisen i anem a veure-ho i resulta que no és pintura, però hi ha. I a més, desvisitables, n'hi ha molts altres que no són visitables per difícil accés o perquè realment encara no estan protegits perquè és molt poqueta l'art que hi ha allí representat.
Estem a 4 minuts per finalitzar este temps especial que estem dedicant avui a conèixer amb Turisme Comunitat Valenciana el que és el Parc Cultural Vall d'Horta Gasulla. Algo més des d'Albocàsser, Levi Rull, que vulga destacar-nos, que podem veure i gaudir no sols al seu municipi, Albocàsser, també a Catí, a Vilar de Canes, Benassal, Morella, ací a Tírig, a les Coves de Vinromà, que crega que és convenient que la gent ho sàpiga.
Home, ací la comarca nostra d'ací de l'Almaestrat pues és una comarca que s'ha de visitar, jo crec que sí o sí, a nivell de la Comunitat Valenciana, més que res perquè hi ha moltes coses per veure, per disfrutar-les, i molt d'ambient familiar, que això fa que la gent així estigui molt a gust i que veig que estem clau. Així el Maestrat sempre s'ha dit que és una miqueta de bruixes.
Ai, ahí està el misteri, no? Sempre és bo el misteri. Bons olis, bona carn, bons formatges. Què més? Fernando?
Les coses de tot, de veritat. Jo volia dir, si han d'acabar, que si algú se vol quedar a dormir...
Ah!
Una cosa molt important. Així, a menys d'un quilòmetre del museu, tenim una zona d'acampar gratuïta, que és l'antic camp de futbol, en dutxes, en banys, en tot. I després, a 100 metres, tenim un càmping, que és un càmping bombolla. La veritat que és un hotel de 5 estrelles, no, això és un hotel de 1.000 estrelles. Perquè de nit pots veure, el cel, i el cel del Maestrat, si no és el més bonic del món, segur que és el més bonic. Així que tot el món està convidat a vindre i a disfrutar.
Bueno, pues ja ho sabeu, podeu també estar dormint en una tenda de campanya d'estes que es pot veure el cel. És curiós, és curiós. Pilar Vidal Montferrer, directora del Parc Cultural Valltorta Gasulla, gràcies per obrir-nos les portes i seu són els nostres micròfons per si vol ampliar un detall més de les famílies de la Comunitat Valenciana, sobretot. Una setmaneta fa falta per
poder-ho tot. Un mes, perquè jo crec nosaltres estem treballant en xarxa en tots els territoris i aquí es pot desplaçar de qualsevol lloc. Jo crec que mos ha quedat breu, mos han quedat encara coses per dir, però segurament nosaltres, com estem apassionats, ens pareix que mos queda molt de temps i a la millor l'escoltant pues ja s'ha enterat un poc. Per tant, la millor recomanació és vindre a visitar-nos i entonces coneixen de pròpia mà tot allò que nosaltres estem parlant i poder dir, pues sí, és veritat, o poder fins i tot pues, fer-nos arribar el seu comentari, el seu suggeriment. Agraïm molt a la COPE i a tot el meu Comunitat Valenciana pues, que havien pensat en nosaltres per a fer este programa.
Gràcies per obrir-nos les portes i fer este matí tan diferent, coneixent història, cultura i patrimoni del Parc Cultural Valltorta Gasulla. Marce Valera, al control tècnic de so, els ha parlat Raül Puchol, continua Mediodia en COPE. Gràcies a Turisme Comunitat Valenciana per fer possible programes com aquests.